Doncs avui parlem d'això, de pensaments impurs, en un assaig profund, intel·ligent i amè, com és aquest No consentiràs pensaments impurs, de la col·lecció 10 manaments de l'editorial Fragmenta. Cira Abenoza exposa les conseqüències de voler eliminar la impuresa pròpia de la naturalesa humana, sobretot quan, com passen els nostres dies, aquesta noció de puresa es trasllada de l'esfera moral a l'esfera de l'estètica. Volem ser extremadament purs i perfectes, no només som neuròtics, infeliços, sinó que excloem de la comunitat tots aquells que no compleixen amb les exigències de pulcritud i bellesa que dicten els ideals actuals.
Doncs anem a veure què s'amaga al darrere de la puresa i de la impuresa amb Cira Abenoza, que és coordinadora del Festival Clàssics i també autora de No consentiràs pensaments impurs, de la col·lecció 10 manaments a l'editorial Fragmenta. Cira, ben tornada a Valors a l'Alça, com estàs?
Molt bé, contenta d'estar amb vosaltres.
Igualment. Escolta, d'entrada, deixa'm demanar-te on vas trobar la inspiració per escriure sobre la noció de pensaments impurs i per acabar-ho relacionant amb la moralitat i l'estètica contemporànies.
Doncs quan l'Anna Ponsola, la directora de la col·lecció, em va proposar encarregar-me d'aquest manament, li vaig demanar un temps per rumiar si era un manament que a mi m'interpel·lava i sobre el qual tenia coses a dir-me. I perquè d'entrada no ho tenia gens clar, però en començar a rumiar-hi em vaig adonar que part de les lectures que ja havia fet anys enrere tenien a veure de fons amb aquesta qüestió i que a banda em semblava un tema d'una relativa urgència, fins i tot, aprofundir-hi i rumiar-hi, perquè em va semblar intuir, i això és el que proposo amb el llibre, que l'obsessió que tenim per la puresa avui, i per tant l'obsessió per allunyar la impuresa de nosaltres, explica alguns dels problemes tant psicològics com socials i polítics del món contemporani.
Que aquesta obsessió, de fet ara fa una estona el nostre company Joan Salicru ens deia que tu expliques que aquesta obsessió per la puresa pot conduir a ser neuròtics, a ser infeliços. Vivim en una societat que tendeix a exigir potser una perfecció que és impossible.
Sí, sí, aquest és el problema de base. El que explico al llibre és que la noció de puresa, d'alguna manera, en l'àmbit filosòfic la introdueix Plató, parlant sobretot de la puresa de l'ànima, no?, com un valor suprem. El cristianisme se n'apropia, i si el cristianisme se n'apropia vol dir que la nostra cultura, tal com és avui, també ha traspuat aquesta noció, no?, perquè la nostra cultura doncs és d'arrel cristiana. Però què ha passat? Que de la noció de la puresa de l'ànima hem anat extrapolant a la idea de la puresa també en un sentit estètic. I el problema és que la noció de puresa és també germana de la perfecció. Allò que és pur és perfecte i allò que és perfecte és pur. I això són dos ideals que són propis dels àngels o dels déus, no són propis dels éssers humans. Els éssers humans no som ni purs ni perfectes i pretendre ser-ho és el que ens porta aquesta neurosi, no? I és clar, el tema és que en extrapolar aquesta noció moral a l'àmbit estètic, si a sobre hi afegim el fet que la tecnologia ens permet estar rodejat d'imatges d'éssers humans que són en aparença perfectes, però que són irreals, no existeixen, això és el que ha anat, diguéssim, exacerbant la nostra infelicitat, perquè ens mirem a nosaltres i mai som tan perfectes com aquelles imatges que estem rodejats. Per tant, això fa que, mica en mica, ens generi auto-odi o neurosi o infelicitat, però a la vegada també, d'alguna manera, per mi és arrel o aliment de les reaccions de rebuig que hi ha avui cada vegada més esteses cap a aquells que són diferents i impurs, no? I aquesta és la crítica fonamental del llibre. És com amb la nostra ambició per ser purs i perfectes el que estem fent és discriminar i no ser compassius cap a aquells que pateixen, perquè els que pateixen necessàriament sempre són aquells que tenen alguna mena de mancança i, per tant, de tara o de fragilitat. I si nosaltres no acceptem la fragilitat o la imperfecció dins nostra, tampoc l'acceptem fora, i això genera aquesta pandèmia de repugnància i de xenofòbia i de racisme i de discriminació.
Mm. Que tu abans tira per la base de tecnologia, que és, jo crec que el gran aparador, no? L'aparador perfecte, on veiem aquesta obsessió dia sí, dia també, i també aquesta exclusió que ara comentaves d'aquelles persones que no són pures, no? Per dir-ho d'alguna manera, ras i curt.
Efectivament, sí, sí. La tecnologia no ens ha ajudat gens en això. L'extrapolació de les nocions morals, de les nocions estètiques, no és nova, això no és una cosa del segle XXI. De fet, Grècia ja germana una dimensió amb l'altra. El problema és que en aquesta extrapolació de la idea de puresa moral a la idea de puresa i de perfecció estètica, avui tenim una bomba de rellotgeria que s'hi suma, que és com la tecnologia és capaç d'embellir les imatges d'humans fent-los irreals, fent-los angelicals, però és que la realitat és que no hi ha cap ésser humà que sigui angelical, no?
Mm-hmm. I quina influència o quines conseqüències pot tenir això, la perpetuació d'aquests ideals o d'aquesta puresa que hem anat ara tant, sobre la nostra autoestima, per exemple, o sobre com ens relacionem amb els altres? Tu abans parlaves, m'ha semblat entendre, d'autoodi, no?, per exemple.
Sí, efectivament. Les reaccions cada vegada més nombroses entre els joves i adolescents d'autolesions i problemes de salut mental, en certa mesura, no només, però en certa mesura, tenen a veure amb com estan constantment exposats a imatges d'altres i es miren a si mateixos i ells no poden encarnar aquests ideals, perquè aquests ideals, de fet, són falsos, no? I això, en un moment, en l'adolescència, en què estàs en la recerca de la teva pròpia identitat, del teu lloc en el món, estar rodejats d'àngels falsos et fa alimentar l'autoodi, no? I que en els casos tristos extrems porten també a l'autolesió, a la depressió, a l'angoixa. Això pel que fa l'impacte a nivell mental intern, però llavors a nivell social i polític a mi no em sembla casual que actualment hi hagi una pandèmia també de discursos xenòfobs i racistes, perquè justament amb el discurs xenòfob i racista el que estàs fent és posar un cordó sanitari, una barrera entre tu, que ets pur, bo, perfecte, i aquells altres, no?, que són els que ens repugnen, els que ens fan fàstic. I establint aquesta distància és com tu aquell que aposta per aquesta mena de discursos, es reafirma en la idea de que jo sóc pur. Però haig de poder assenyalar uns impurs i uns imperfectes per poder dir-me a mi que jo sóc diferent i sóc pur, no? I, per tant, doncs, l'impacte terrible a nivell social i polític per mi és l'auge del discurs d'extrema dreta i del discurs racista i xenòfob.
Mm-hmm. Clar, això vol dir que tenim molta feina a nivell de societat, que és evident, però quan se'ns posa davant dels nassos encara ho és més. No sé si has arribat a reflexionar, Cira, sobre com podem fer-nos-ho com a societat per acceptar més les impureses, aquestes imperfeccions, en lloc de perseguir aquesta puresa inabastable.
Sí, mira, Freud en això, abans em demanaves quins autors he recorregut pel llibre, un d'ells és Freud, i el seu magnífic text, El malestar en la cultura, ell explica en aquest llibre el per què la cultura ens fa sentir malament, no? com a humans. O sigui, diguéssim, com a humanitat hem aspirat a cultivar-nos, però a la vegada la cultura ens genera un malestar. I ell explica que ens genera aquest malestar perquè en el procés educatiu i de cultivar-nos, la cultura estableix uns deures, unes obligacions que ens imposa i a cadascú, quan creixem, doncs ens l'imposa a través del que Freud anomena el pare, que hem d'entendre en un sentit metafòric, no? Llavors, la cultura, el pare, ens estableix uns deures i unes obligacions, com el sigues pur, en primera instància ens venen des de fora, però que a mesura que anem creixent introjectem. És a dir, aquestes obligacions que de petit, o aquestes ordres que de petit ens han de donar, arriba un moment en què nosaltres ja ens les donem a nosaltres mateixos, no? Mm-hmm. I això és el que fa que si jo he assumit la idea de que haig de ser pur, o haig de ser pura, o haig de ser perfecta, quan faig alguna cosa que és impura o és imperfecta, jo mateixa, com que he entès que els altres només m'estimaran, la societat només m'estimarà si compleixo amb aquests manaments o amb aquests deures, quan no ho faig bé, és a dir, quan no sóc perfecta, em castigo i em sento malament, no? Mm. Llavors, Freud, al final del llibre, el que apunta és a que el malestar en la cultura només es podrà reduir si reduïm les exigències que ens imposem a nosaltres mateixos. És a dir, en el cas de l'assaig de Freud no se centra en la idea de puresa, però la podem extrapolar. I a mi el que em sembla, i aquí és on apunto, és que la única manera, diguéssim, d'apaivagar aquesta angoixa o aquest autoodi o aquesta pandèmia de la repugnància que ens fa immorals i cruels cap als altres és deixant d'exigir-nos a nosaltres mateixos o disminuint l'exigència que ens fem a nosaltres mateixos per ser perfectes, per ser la mare perfecta, per ser la treballadora perfecta, per ser la filla perfecta, per ser, no?, per fer-ho tot perfecte, perquè és aquesta obsessió per la perfecció el que ens porta a la neurosi i a la crueltat cap a nosaltres mateixos i cap als altres, no? Per tant, deixem d'exigir-nos tant, acceptem que som humans i això vol dir necessàriament que som éssers imperfectes, despistats, maldestres, patosos, etc.
Cira, abans d'acabar, com t'agradaria que impactés aquest assaig en la manera en com entenem la societat i les relacions humanes i, sobretot, a quins públics creus que pot interpel·lar més o que pot remoure més?
Doncs et diria que és un assaig que avui té sentit per un públic molt ampli perquè, malauradament, aquest nivell d'autoexigència i aquesta obsessió per la perfecció i per la puresa està molt estès, no? I el recomanaria especialment a les dones, perquè sembla que, i no m'agrada fer els biaixos, però sembla que per algun motiu a les dones ens hem carregat molt més d'aquesta obsessió o per aquesta fixació per intentar ser perfectes en diversos àmbits de la vida, però també li recomanaria a qualsevol persona que seran probablement les que menys ho voldran llegir, però persones que estiguin adoptant discursos xenòfobs o racistes, aquests és els que els prescriuria el llibre com a medicament, gairebé. I després els joves, perquè crec que també els pot ajudar gairebé com a medicina en un altre sentit, però per posar en suspens, per relativitzar algunes de les pressions que s'imposen.
Doncs tres tipus de públics molt diferents, però que tots poden confluir en aquesta obsessió per la puresa, però com bé deia la Cira Benoza, un llibre per tothom. Aquest No consentiràs pensaments impurs, que forma part de la col·lecció 10 manaments de l'editorial Fragmenta,